Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 25 de juliol del 2020. No baixem la guàrdia. La pandèmia de la Covid-19 continua imparable al nostre país i aquesta setmana s'ha arribat al màxim de casos positius des que va començar l'anomenada etapa de la represa. Òbviament, si podem fer més coses, tenim més risc de contagiar-nos i de contagiar els altres, i és per això que cal anar amb compte. No vol dir no fer res i quedar-nos a casa, però sí tenir precaució de dur la mascareta quan ens apropem a algú o mantenir la distància de seguretat. Sense anar més lluny, aquesta setmana es va detectar un positiu en un treballador de l'Ajuntament de Falset. Per tant, el que diem, mascareta, distància i higiene de mans. De la Covid-19 en parlarem avui. Per una banda, us explicarem com va reaccionar l'Ajuntament de la capital del Priorat al cas positiu d'un treballador. I per l'altra, analitzarem les dades d'oferta i demanda del Banc de Terres del Priorat. Sembla que el coronavirus no hi ha afectat de forma negativa. Abans, però, conversarem amb Miquel Perelló, portaveu de la CUP al Consell Comarcal del Priorat. Com amb la resta de representants, parlarem de la Covid-19, del despoblament i de tots aquells temes que afecten l'actualitat comarcal. Així mateix, i entre d'altres qüestions, en l'informatiu d'aquest dissabte també analitzarem les dades de natalitat i de recollida selectiva a la comarca. Unes són molt bones, les altres molt dolentes. Sabeu quines són quines? Acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica de l'Enric Massip. Comencem! Continuem la roda d'entrevistes amb els portaveus dels diferents partits polítics amb representació al Consell Comarcal del Priorat. Avui tenim amb nosaltres el conseller comarcal de la CUP, el senyor Miquel Perelló. Bon dia, Miquel.
Bon dia.
La primera pregunta, i com han vingut fent amb la resta de tres representants, és sobre com heu viscut i esteu vivint la pandèmia de la Covid-19.
Bé, doncs l'han viscut amb diferents intensitats, depèn de l'etapa d'aquesta pròpia pandèmia, i des dels ajuntaments, doncs, evidentment, molt preocupats i mirant de fer lo possible, doncs, per més que garantir el benestar, fomentar la tranquil·litat.
Tot i que fins ara no hi ha hagut una gran afectació en nombre de casos a la comarca, li preocupa que hi hagi un rebrot o que hi hagi un augment inesperat dels contagis?
Sí, clar. A més, l'agreujant de que tota la comarca és una comarca amb una característica demogràfica de població envellida, els Guiamets tenim un dels dos geriàtrics de la comarca. Per tant, evidentment, ens preocupa molt.
I què n'opines de la gestió de la pandèmia que han fet o que estan fent les autoritats?
Bé, a banda de les picabaralles polítiques entre els distints membres del govern català o entre el govern català i l'espanyol, no? Que aquestes picabaralles, doncs, són bastant denigrants, no? Pel conjunt de la població. A banda d'això, el que sí que és crec que és fonament de queixa és que s'han carregat a les esquenes dels ajuntaments, en molts casos, unes responsabilitats que molts ajuntaments no tenen ni els mitjans ni les capacitats per exercir-les.
Com, per exemple?
Doncs, per exemple, que els protocols s'hagin hagut de crear des de cada ajuntament, doncs és una mica complicat de gestionar. Val? Llavors, s'entén qualsevol de les opcions que ha fet qualsevol ajuntament, s'entenen perquè han estat o hem estat molt sols, no?, a l'hora de gestionar això. Un exemple, els protocols d'obertura de les piscines, cada ajuntament ha hagut d'escollir. Llavors, sense un marc estable i que ens indiqués com s'havien de fer les coses, doncs ha sigut complicat. Tot i així, doncs, hem anat fent.
Just abans de que el coronavirus mos paralitzés, la comarca tenia diversos reptes i fronts oberts. Un dels més importants era fer front al despoblament i, de fet, i darrerament, des de la CUP Priorat heu llançat una campanya molt focalitzada en la qüestió de la falta d'habitatge com un dels grans problemes d'aquest despoblament.
Sí, des de la CUP entenem de que el problema de l'habitatge, no, que pot, moltes vegades el veiem, doncs, en un àmbit molt urbà, també passa pel món rural. No? El fet de que hi hagi moltes cases de segona residència buides o amb estat ruïnós als nostres pobles. El fet de que hi ha un avanç molt preocupant dels pisos turístics, no? El conegut Airbnb, però que moltes més marques, sobretot el Priorat Nord, fan que la possibilitat de vindre a establir-se, no? En un context favorable, com és el final de la pandèmia, no? On el confinament ha portat a replantejar-se el model de vida a molta gent de ciutat, si aquí al Priorat no hi ha una oferta real i realista d'adquisició d'habitatge, doncs ho tenim magre, i aquest despoblament continuarà. Llavors creiem que una bona política d'habitatge afavorirà un possible retorn o un possible fre amb aquest despoblament.
Un dels cartells de la campanya apuntava precisament, ara ho comentaves, que més Airbnb significa menys escoles obertes. Quina relació hi ha entre una cosa i l'altra?
Doncs la relació és clara. Si en un poble l'habitatge lliure o l'habitatge que on hi pot anar a viure la gent esdevé un habitatge d'ús turístic, això és una situació contrària a la fixació de persones al territori. Més pisos de turístics equival a menys escoles. Si no tenim gent fixada al territori, les escoles perillen. De fet, hi ha molts pobles sense escola al Priorat i és un tema preocupant.
I això dels pisos turístics, això se pot veure com un atac al sector turístic de la comarca, que per cert també és un dels sectors que està en alça últimament?
Jo crec que no, perquè el model turístic que creiem nosaltres que ha de tenir el Priorat està bastant desvinculat amb aquest model de turisme massiu que proposen els pisos turístics. Al Priorat hi ha un turisme de qualitat, no? Hi ha unes cases rurals, hi ha un sector turístic que s'ha espavilat molt, que penso jo que amb poca ajuda i molt interès i molt esforç s'ha espavilat per donar una qualitat turística força elevada, i que això no es pot trinxar amb un turisme massiu o un turisme desarrelat.
Tot i això, hi ha altres qüestions a tenir en compte pel que fa al despoblament. Tema comunicacions, connectivitat, oferta laboral...
Bé, és evident que la connectivitat és indispensable per intentar fixar persones al territori. Durant la pandèmia, una de les coses positives que s'ha vist és que la possibilitat del teletreball s'ha extès i que molta gent s'està replantejant aquesta manera de treballar. Llavors aprofitem-ho, i amb una bona connectivitat hem de fer esforços, no? Hi ha alguns pobles on ja s'ha fet, ara està arribant la fibra òptica a molts pobles, hem d'aprofitar-ho, i això, la connectivitat és un factor clau, però molt important per la fixació de persones al territori.
I respecte a l'oferta laboral, sí que és cert que últimament hi ha feina a la comarca, vull dir, l'economia de la comarca funciona prou bé, però bueno, també és això, no? El que dèiem abans, la població ve a treballar i se'n torna a anar.
Sí, això és molt característic. Ja, això, quan si analitzéssim l'origen de molts treballadors i treballadores que venen a Cellers d'aquí a la comarca, per exemple, no? Ja, fixant-nos en el sector primari, veuríem que molta gent travessa el coll de la Teixeta de la mateixa manera que molta gent treballem fora de la comarca i cada dia travessem el coll de la Teixeta.
Va, la pandèmia també va paralitzar la taula del Siurana. Què en penseu a la CUP de com s'està desenvolupant aquesta taula o com s'estava desenvolupant?
Bé, des de la CUP no som gaire optimistes amb aquest tipus de taules o de punts de trobada. Nosaltres som molt escèptics, molt. Veiem que no s'avança i creiem que no hi ha voluntat política per part dels partits majoritaris i per part de la Generalitat en solucionar aquest tema.
I un altre tema. Tot i que no afecta directament al Priorat, però sí indirectament, la qüestió del nou mapa dels projectes eòlics a les comarques veïnes. Com creieu que pot afectar això a la comarca del Priorat?
Més que res la pot afectar per una qüestió de precedents. O sigui, els mapes eòlics moltes vegades es basen en ubicar-los en llocs lluny d'on es consumeix l'energia i el model és absolutament agressiu contra el territori. No és el mateix, no? I això pues, ho diuen molts experts, no és el mateix si cada poble té un molí, no? o té un parc propi per abastir-se, que no pas crear parcs on es genera una energia, molta de la qual es perd amb el trasllat. Aquests precedents, s'ha de canviar el model. El model d'energia eòlica s'ha de canviar absolutament.
Però, tot i això, no sembla que hi hagi gaire intenció de fer-ho.
No depèn de nosaltres, no? Però, bueno, és un tema recurrent, perquè si ens fixem en els darrers 15 anys, no? Sempre hi ha hagut com un avanç i un retrocés d'aquesta implantació de parcs eòlics.
En la passada legislatura, la CUP va ser força beligerants amb la qüestió del Consell Esportiu del Priorat. Sabeu com està la cosa? Està aturat?
Bé, el Consell Esportiu del Priorat, no? És com una rèmora que fa molts anys que s'arrossega. Des de les candidatures d'Unitat Popular, la passada legislatura sí que vam aportar documentació, no? a la justícia, no? per mirar d'avançar amb aquest tema i mirar d'avançar aquesta investigació. Nosaltres vam aportar documents, però no en sabem res. I el que és la qüestió de si altres partits o entitats o el propi Consell ha fet alguna cosa, doncs no en sabem res.
De fet, se van crear com a dues comissions, una per intentar fomentar l'activitat esportiva i l'altra per aclarir tot el tema del forat econòmic. Pel que fa al tema esportiu, no hi ha activitats, no hi ha res.
No, aquestes dues comissions se van crear amb moltes bones paraules, però va ser una enganyifa, directament, i no em fa cap mena de reparo dir-ho. Va ser una enganyifa, no va servir de res, ningú va mostrar interès i, bueno, una mostra més de la desídia i que hi ha una voluntat de no arreglar la qüestió del Consell Esportiu del Priorat. Hi ha una voluntat des de fora de la comarca, però també dins de la comarca.
Al Consell Comarcal, vostè és un dels dos únics consellers que hi ha a l'oposició, recentment estrenat, per cert. És difícil treballar quan saps que les majories són tan clares i a l'oposició sou tan poquets?
Sí, a més, les dinàmiques, parlo de dinàmiques polítiques, al Consell Comarcal són molt obscures, és un lloc molt opac, és molt difícil treballar-hi, hi ha molt poc debat ideològic i polític, perquè, bueno, jo m'agafo les paraules de l'anterior conseller comarcal, no?, que deia que no es distingien, no?, la resta de consellers, no es distingia de quin partit eren, perquè feien tots el mateix. Hi ha d'haver oposició, perquè hi ha d'haver qui fiscalitzi l'acció de govern, és una qüestió de democràcia pura i dura, però és un terreny molt complicat, és un terreny molt complicat.
Bé, doncs, moltes gràcies, Miquel, conseller comarcal de la CUP, per haver passat pels estudis de Ràdio Falset i compartir aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Tot i l'impacte de la pandèmia de la Covid-19, el Banc de Terres del Priorat segueix incrementant la seva oferta. Actualment compta amb 176 finques, el que representa un increment del 34% en relació a principi d'any. Paral·lelament, també creix el número de demandants, entre els quals un 24% són persones de fora del Priorat que voldrien instal·lar la seva residència a la comarca i fer un canvi de vida. Una tendència que ha anat en augment els darrers mesos. D'aquesta manera, l'emergència sanitària de la Covid-19 no ha representat una aturada en l'activitat del Banc de Terres, que ha formalitzat diversos acords telemàticament durant els mesos de confinament. Concretament, al llarg del confinament es van signar 4 acords entre propietaris i demandants, que no es coneixien prèviament i ni tan sols s'havien vist les cares. Les 176 finques ara inscrites al Banc de Terres sumen un total de 239 hectàrees i pertanyen a 39 propietaris. La tipologia de les finques és diversa i, tot i que hi ha un percentatge elevat de finques forestals, n'hi ha de tot tipus, trossos abandonats, però també finques productives a punt d'entrar-hi a treballar. Les terres estan distribuïdes entre gairebé tots els pobles del Priorat i s'hi pot trobar des de conreus d'horta, oliveres, ametllers, avellaners o vinya. Pel que fa al perfil dels 49 demandants inscrits, el grup majoritari són professionals agrícoles en actiu o persones de menys de 40 anys que recentment han fet la incorporació com a joves agricultors o són a punt de fer-la. Un 40% dels demandants viu a la comarca del Priorat, mentre que hi ha un 24% de persones que voldria venir a viure-hi. Es tracta de persones que afirmen voler fer un canvi d'estil de vida i que tenen alguna mena de formació agrària. Gairebé la meitat desitjarien viure en un mas amb una finca per poder desenvolupar el seu projecte. També, entre els perfils dels demandants, hi ha petites empreses, persones que busquen una terra per a l'autoconsum o fins i tot professionals agraris residents en altres comarques catalanes. L'Ajuntament de Falset va dur a terme aquest dimecres testos ràpids serològics de la Covid-19 a tot el seu personal, després que un treballador municipal, que es troba en situació d'aïllament fora del municipi, donés positiu el passat dimarts en una prova PCR. Els resultats dels testos serològics que es van realitzar als treballadors van resultar tots negatius i, per tant, des de l'Ajuntament es considera que la seguretat sanitària està plenament garantida i els serveis municipals es seguiran prestant com fins ara. L'Ajuntament de Falset va decidir contractar aquestes proves serològiques a través dels seus serveis habituals de prevenció, atenent a raons de prevenció i responsabilitat i amb vistes a garantir la salut pública. Així mateix, el consistori va mantenir informades les autoritats sanitàries en tot moment i es van seguir els protocols sanitaris i d'informació epidemiològica. La comarca del Priorat va registrar una taxa de natalitat bruta del 4,7 per mil l'any 2019, la més baixa de tot Catalunya. Això vol dir que hi van néixer 4,7 nens per cada 1.000 habitants. En concret, a la comarca hi van néixer 43 nens, el que representa un petit repunt respecte a l'any anterior, quan tan sols es van registrar 37 naixements. Així mateix, a la part baixa de la taula també hi trobem la Terra Alta, que va registrar una taxa de natalitat bruta del 5,2 per mil. Per contra, les comarques amb més naixements van ser el Gironès, el Solsonès, Osona i l'Alt Empordà. El 2019, el nombre de nascuts vius registrats a Catalunya va ser de 60.958, segons les dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Aquesta xifra representa una reducció del 4,1% en relació amb les dades definitives del 2018 i una taxa bruta de natalitat de 7,9 nascuts vius per cada 1.000 habitants. La disminució dels naixements només va afectar els de mare de nacionalitat espanyola, mentre que els de mare estrangera van augmentar un 4% i representen el 32,1% del total. La comarca del Priorat va ser la tercera que va recollir un percentatge més alt de residus de forma selectiva el 2019. En concret, el 63,23% de les deixalles de la comarca es van recollir amb aquest sistema. D'aquesta manera, la comarca estaria complint ja l'objectiu europeu en la recollida de residus. Pel que fa a la resta de comarques, just per davant del Priorat s'hi situen el Berguedà i Osona, amb el 68,82% i el 65,4% de recollida selectiva de residus, respectivament. També superen el 50% el Moianès, la Segarra, el Pallars Sobirà, el Montsià, la Conca de Barberà, la Garrotxa, l'Alt Urgell, el Bages, la Terra Alta i el Gironès. En el conjunt de Catalunya, totes les fraccions ordinàries que es recullen de forma selectiva van créixer el 2018. Respecte a l'any anterior, la que ho va fer en major mesura va ser la del paper i cartró, que va créixer més d'un 29%. La fracció del vidre va augmentar un 6,6%, una xifra molt alta tenint en compte que les més de 200.000 tonelades recollides la situen a nivells assolits l'any 2008, quan es va produir el màxim històric. També van arribar al màxim registrat mai la fracció orgànica dels residus municipals, amb un increment del 6% respecte al 2018, i els envasos lleugers, que van créixer un 4,5%. El servei de recollida de l'orgànica s'ha prestat a 793 municipis, dels quals 294 tenen també implantat autocompostatge. Les 11 denominacions d'origen vitivinícoles catalanes han unit esforços per promoure el consum de vi català en una campanya pionera al sector. Sota el lema «Gaudeix del que és bo, vi català», les DO busquen apropar al consumidor que viu a Catalunya els vins catalans amb denominació d'origen, vins que garanteixen la proximitat i la qualitat. La campanya, que compta amb el suport de la Generalitat a través d'Incavi, és la resposta conjunta a la situació anòmala que pateix el sector a Catalunya, on els vins més consumits no són els vins de proximitat. En els últims mesos, a més, aquesta situació s'ha vist agreujada per la crisi sanitària de la Covid-19, que ha comportat, entre molts altres perjudicis, el tancament del canal Horeca, que representa aproximadament el 60% del consum de vi al país, així com també l'aturada de les exportacions. La campanya conjunta compta en una primera fase amb diferents plataformes de divulgació, com ara la web www.gaudeixdelquesbo.com, on els usuaris poden jugar per saber quina és la DO catalana que millor es representa i perfils a xarxes socials com Facebook i Instagram. Les accions s'aniran desplegant al llarg dels pròxims mesos amb l'objectiu d'arribar al màxim nombre de potencials consumidors i consumidores de vi català. Modernitzar la imatge del vi català, apropar-lo al consumidor no expert i desvestir-lo de complexitat són alguns dels eixos d'aquesta campanya que té com a objectiu fonamental la promoció dels vins catalans amb denominació d'origen, no només perquè són el nostre vi de proximitat, sinó perquè són bons i compten amb un segell de qualitat garantida. L'Oficina Jove del Consell Comarcal del Priorat informa que bonificarà el curs de monitor de lleure a joves que es treguin el curs durant l'any 2020. L'objectiu d'aquesta mesura és potenciar el servei d'educació en el lleure a la comarca del Priorat. Els beneficiaris d'aquesta bonificació, de 50 euros per usuari, seran els primers 25 joves empadronats al Priorat i amb edats compreses entre els 18 i els 35 anys que hagin acreditat haver superat la part teòrica del curs de monitor d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. El curs es podrà haver cursat de manera presencial o en línia en qualsevol escola, fundació o centre reconegut per la Direcció General de Joventut. Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem la setmana, possiblement la que hem tingut més calor del que portem d'estiu, a més carregada d'humitat, i això ha fet que la sensació d'aixafagor i de calor fos més alta. Una setmana pràcticament sense cap incidència important, llevat de la calor, algunes precipitacions mínimes de poques dècimes de litre i, com dèiem, una estabilitat gairebé completa amb aquesta calor que ens ha acompanyat durant tota la setmana. El que queda de cap de setmana, la situació es presenta amb un petit canvi, que un sistema frontal que va arribar a última hora d'ahir ens ha portat l'entrada de vents de component nord i això ens farà baixar les temperatures un parell de dies amb una situació més agradable i més fresqueta. En definitiva, estabilitat completa aquest cap de setmana, refrescant una mica per tornar a pujar els primers dies de la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1995, una gran onada de calor a tota la península provocava 28 morts a Andalusia, 2 a Madrid i 3 a Aragó.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Que vagi molt bé.